Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
De vegades, parlar de fe a casa ens fa vergonya. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parlem amb Nieves Barragán, autora del projecte Pastoral en Zapatilles, una proposta dels salesians per viure la fe en família. Aquesta metgessa de família, casada des de fa 30 anys i mare de 3 fills, confia que aquests materials ajudin a compartir moments d'espiritualitat a casa.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
L'aniversari Hipercors se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Olga Fajardo, que ens ve a presentar La experiència contemplativa, en la mística, la filosofia i l'arte. Un llibre on la docent i estudiosa de l'espiritualitat ens ajuda a conèixer millor què és i com apropar-nos a la nostra pròpia dimensió contemplativa. Olga Fajardo avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Avui contem amb una experiència molt bonica. Una compilació que ens ha fet la senyora Olga Fajardo, que està molt ben compilada i que arriba a tothom. I, per tant, com cada setmana, correspondrem a fer les preguntes de rigor. Què tal, Olga? Com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Bueno, doncs vinga, comencem. La contemplació és música a l'orella?
Doncs sí, seria una manera molt bonica d'expressar-ho.
Hi ha realment un auge per l'interès i per l'espiritualitat?
Doncs podríem dir que hi ha un auge, el que cal veure amb el temps és si realment hi ha un aprofundiment en aquesta espiritualitat. Doncs hem quedat a un nivell molt superficial, o és la promesa, l'entrada a una dimensió més profunda, no? Més de relació amb el sagrat.
Què és l'experiència contemplativa?
Doncs difícilment la podríem definir, comencem per aquí. En tot cas, com a experiència podem entendre una porta que ens porta a un altre lloc. És a dir, podria ser una experiència, o la podríem entendre en termes genèrics, com una experiència d'iniciació.
Arrelar a través del llegat immaterial, això se'm fa de difícil ara a mi.
Bé, el que és difícil és voler explicar algunes coses en paraules i llavors ens quedem una mica curts o llargs, no?, amb el llenguatge. Podríem dir que arrelar a través del llegat immaterial, que això sí que ho he escrit jo, és una manera d'explicar una necessitat d'aprofundir en el saber del llegat de la humanitat al voltant del sagrat, de la saviesa, de l'espiritualitat.
Què és la dimensió contemplativa del ser humà?
Doncs, en paraules d'en Xavier Meloni, és un do que tenim. En tot cas, és una dimensió més que ens constitueix, d'alguna manera, i a la que ens podem entregar.
Els sers humans són criatures de gratitud?
Podem ser-ho, podem ser-ho.
Rilke entrellaça la contemplació amb les oracions de poesia. Què vol dir això?
Doncs, bé, aquestes no són paraules meves, estrictament, però podríem dir que la poesia és una de les vies indagatives, no?, que ens apropa a l'experiència contemplativa, ens pot deixar les portes. La poesia pot ser una manera d'oració, segons com ho visquem, no?, segons com ens endinsem en la poesia.
Què és la via de la percepció?
Doncs podríem parlar d'una via més sensitiva.
Què és la via del cor?
Doncs aquí em ve la paraula de l'entrega, de la passió.
Què és la via cognitiva?
Parlaríem d'una via més indagativa, sobre la pregunta, més filosòfica d'alguna manera, tot i que l'acaba transcendint també.
Què ve ser lo diví?
Bé, el ser, lo diví, sense un context em resulta difícil apropar-me a aquesta pregunta.
Paraula i silenci, dos pilars del coneixement, és així això?
Doncs diria que sí. Necessitem aquestes dues cares per una veritable comprensió cognitiva de la realitat, del llenguatge, és el que ens obre a l'hermenèutica, és el que ens obre a l'experiència, al silenci previ a l'experiència contemplativa i al silenci posterior a l'experiència contemplativa.
El coneixement que neix del silenci no és concepte? O està més en el context de lo que vulgui dir l'autor?
Està en el context de l'autor, òbviament. Jo no vull parlar en nom de cap dels autors que participen en el llibre. Puc apuntar que quan parlem de coneixement, també parlem de diferents dimensions del coneixement.
Què són les formes del sense forma?
Ui, aquí, en aquest punt, sí que hauríem de referir-nos al llibre i convido els lectors a que s'endinguin, perquè realment és un terme, una expressió molt bonica, però cal copsar-la dins d'un context.
Coneixement del que és amor. Què vols dir amb això?
Tampoc crec que ho hagi dit jo, però podem parlar d'una dimensió del coneixement que és una experiència amorosa de la realitat, de la vida.
Què és prendre consciència dels efectes secundaris?
Necessito el context, també, ara del text. En tot cas, serà una experiència que ens transforma. I en aquest context de transformació podem parlar d'efectes secundaris.
Què és la contemplació no dualista?
Aquella que l'experiència porta a una, valgui dir, una no dualitat, és a dir, a transcendir aquesta dualitat, no?, a trobar-se en un tot.
Quin és el relat irònic sobre la caiguda de Tales?
Aquí sí que convido els lectors a entrar al llibre perquè realment és molt bonic i no podem explicar en dues línies.
Què és la primacia de la contemplació? Explica'ns això, en dues paraules. Ho veus massa en el context?
No. És que em trobo resumint coses que realment necessiten un context. Per això he fet un llibre.
Contemplació, acció i compromís. Què ens pots dir?
Doncs diria que és un dels punts més importants del llibre i, en tot cas, un dels temes en el que ens hem d'aprofundir, no?, en la reflexió sobre què entenem per compromís, compromís amb què, amb qui, l'acció com activisme o l'acció com a compromís amb una manera de ser, d'estar i de deixar-se ser al món.
A l'activisme desconfia de la contemplació?
Segurament sí. El que ens diu la Mònica que veia en el llibre és que sí. En tot cas, aquesta dicotomia, aquest petit conflicte, és una via també, no?, per preguntar-nos, no?, des d'on vivim.
Una passió contemplativa, arribem amb aquests extrems, doncs, de passió contemplativa.
Bé, és la bellesa del llenguatge, no?, quan parlem de passió contemplativa. Molts dels autors que podríem incloure aquí han escollit la via del llenguatge per expressar-se.
La trucada a la contemplació és universal?
M'agrada pensar que tothom hi té accés. Ara no sé si tothom rep la crida.
Tot lo senzill i solament lo senzill és espiritual?
Si separem senzillesa de simplicitat, potser sí. No? La senzillesa ja és un camí de tornada. La simplicitat potser encara ens falta una mica d'elaboració.
L'art és un territori propici per la vocació mística?
Sens dubte.
La religió ha sigut tota la vida un caldo de cultiu per al misticisme?
Diguem-ne que en el seu propòsit inicial, sí. Altra cosa és que l'entorn religiós ens ho faciliti o no.
La llibertat sempre és joiosa, no?
Sí, m'agrada relacionar-la amb una alegria serena, però contínua.
Diferència entre la consciència no dual i la consciència no local. Què em diries d'això, tu?
Doncs, amb tot el respecte, no m'atreveixo a pronunciar-me.
La meditació no solament és una feina. Creia que s'havia de fer per gust, no? No solament té un gust, sinó que n'hauria de tenir un altre, no?, la meditació.
Sí, a qui ens serveix aquell joc de paraules entre el saber i el sabor, no? Hauria de tenir un sabor, aquesta meditació.
No sabia que es podia absorbir a la natura. És veritat, això?
Estem amb el llenguatge, però... i amb els límits del llenguatge, però, en tot cas, sí que es pot donar una experiència de fusió amb aquesta natura.
La naturalesa la contemplem tots, no?
Depèn de què entenem per contemplar. Sí. Si parlem d'una experiència mística, potser no tots.
Estudiar sent significa estudiar-se a si mateix?
Passa per estudiar-se a si mateix, però no es queda allà.
Sofisme o la contemplació, què és això exactament?
El sufisme, que és la branca mística de l'islam, bueno, em volia referir al text en concret i amb un títol que és molt il·lustratiu, que ens diu que res és, tot significa.
Quin llibre sagrat no és un fenomen? Perquè la Bíblia ha sigut un fenomen mundial, no? El Corán també ha sigut un llibre que també ha sigut un fenomen. Quin llibre sagrat no és, que no és un fenomen?
Doncs no sabria concretar, la veritat.
Transcendència i immanència. Quina és la diferència? I què ens vols dir?
Poden semblar conceptes contraposats, no? Però, en tot cas, m'atreviria a dir que són diferents etapes del procés.
Què s'entén per visió simbolista del cosmos?
Doncs obrir-nos a la dimensió simbòlica de la vida, no?, que ens ajuda a interpretar i reinterpretar una hermenèutica.
Els creients sempre contemplem els signes divins?
Caldria veure què creu cada creient com a signe diví, però segurament sí, ho podríem afirmar. Ara falta saber què entén cadascú per signe diví.
La contemplació és alquímica. Què vols dir?
Això es refereix al text d'en Raimon Arola, que també convido a llegir. En tot cas, estem parlant d'una fusió entre el món visible, no visible, entre el món material, el món immaterial, i entre una receptivitat i un fer, entre un masculí i un femení, i aquí parlem d'alquímia.
Contemplar una obra és mirar-la amb els ulls i entendre-la amb la ment?
Diríem que potser és més copsar-la amb el cor.
Alguns artistes s'identifiquen amb els monjos?
Poden trobar alguns paral·lelismes, no?, en la seva experiència.
La creació artística és un art sagrat?
Segons des d'on ho visquem, tant l'artista com qui contempla l'obra pot ser-ho, però no tot l'art és sagrat.
Què és sentir la immanència de Déu amb les coses?
Doncs en concepte seria una mica potser quan la paraula Déu ens queda fins i tot curta.
La dansa en la religió només la conec a la Índia. En coneixes alguna altra de religió que tingui danses?
Sí, en el sufisme, en l'islam, també tenim danses. A les tradicions judaiques també hi ha algunes danses antigues. Moltes altres, suposo, que ara mateix no puc anomenar.
Bueno, és evident, el poble hebreu ballava, el poble hebreu sí que balla, no?
Són tradicions, són la dansa i el cant, també.
Què revela l'art musical?
En tot cas, diguem que pot ser revelació. No necessàriament ho és, però pot ser revelació.
La música afecta terapèutic i catàrtic en el ser humà. I és difícil, eh? Què vols dir amb això?
Diguem-ne que, parlant de la música, de qualsevol altre art, podem parlar d'una dimensió terapèutica, que no és la que ens ocupa el llibre, d'alliberadora a un nivell més psicològic, però després ens podem apropar a una altra dimensió d'aquesta dansa molt més transcendent.
És un llibre de filosofia que arriba a tothom i ens ajuda a pensar, apreciar i entendre més la vida quotidiana i el per què passen totes aquestes coses. L'experiència contemplativa d'Olga Fajardo, llegiu-la, és fantàstic.
Ràdio Estel.
Maria, robadora de la
Ràdio Estel.
Let's get out.